Et trobes investigant un robatori en una joieria. Després d'interrogar els sospitosos i recopilar evidències, descobreixes que hi havia un cotxe aparcat al costat de la joieria la nit del robatori. A més, el conductor del cotxe havia estat vist discutint amb el propietari de la joieria abans del robatori. També trobes una llauna de cervesa a dins del cotxe amb les mateixes dades d'embalatge que les que es van trobar a la joieria. Sembla que el conductor del cotxe és el sospitós del robatori, perquè totes les evidències encaixen com les peces d'un trencaclosques i com l'anell al dit. Al podcast d'avui coneixerem la projecció internacional de la nostra literatura. Escoltarem un tema del grup dels 80, grec. Ens tornarem a posar a prova amb un nou repte lingüístic. Us recomanarem una novel·la de l'escriptora Núria Planas. Escoltarem el que ens diu un jove brasiler que aprèn el nostre idioma i moltes, moltes, moltes coses més. Som-hi!
Sabies que...
La plaça del Diamant, de Mercè Rodoreda, La pell freda, d'Albert Sánchez Piñol, i Jo confesso, de Jaume Cabré, són tres dels llibres de la literatura catalana més traduïts al món?
Concretament, La plaça del Diamant s'ha traduït a 37 idiomes, La pell freda a 32 i Jo confesso a 22.
I també hi podríem afegir La guerra de les bruixes de Maite Carranza, que ha estat traduïda a 22 llengües, i El violí d'Auschwitz de Maria Àngels Anglada, que es pot llegir en 18 idiomes diferents, com el nostre clàssic Tirant lo blanc i tants d'altres. No anava gaire encaminat al Ministeri de Cultura francès quan fa poc va elaborar un baròmetre en què situava el català com la dotzena llengua més influent del món. Ens ho podem començar a creure ja d'una vegada?
Sentim-la.
Aquesta cançó que acabeu de sentir ja té una bona pila d'anys, concretament és del 1987 i es diu He perdut l'ànima. El grup que va compondre aquest tema es deia Grec i anava fent concerts pel país i editant vinils quan encara ni es parlava del concepte rock català. Aquí no perdem l'ànima ni la memòria de la bona música que he fet en català des de sempre.
Posa't a prova.
I ara arriba el moment de posar a prova el nostre enginy lingüístic. Un cop més, els meus companys del Servei Local de Català de Sant Cugat em passen un sobre amb la pregunta següent. Diu... A veure... Diu... El meu crush no em fa gens de cas. Com diria un boomer la paraula crush en català?
Opció A.
Amic o amiga?
Opció B.
Amor platònic. Quina pot ser la resposta? Crash, crash, sona destrucció. Deu ser... Jo crec que deu ser l'opció B, no? Correcte, correcte, molt bé, molt bé. Amor platònic, aquell amor com a via cap al coneixement, amor de contemplació, de reflexió, de silenci, sense haver de ser declarat, amor pur i cortès, segons els temps. En definitiva, amor sense cap més conseqüència, més químic que físic, utòpic, impossible. Un desastre, vaja, un crash total. Si us agrada jugar amb aquest tipus de qüestionaris, a la secció Posa't al dia del nostre web, cpnl.cat/Sant Cugat, n'hi trobareu més.
L'hora del lector.
Barcelona, 1917. La Laia Calvet acaba d'entrar com a dependenta als magatzems Santa Eulàlia, del Pla de la Boqueria, on de seguida farà amistat amb la filla del director. La seva vida anirà paral·lela a l'evolució de l'empresa i l'amor sorgirà enmig de col·leccions de moda femenina de creació pròpia de la botiga. Plorarà el desamor mentre la seva carrera va en ascens fins a arribar a ser l'encarregada de la botiga. Viurà la incertesa i el dolor durant la Guerra Civil i descobrirà nous horitzons coincidint amb l'obertura de la mítica botiga del Passeig de Gràcia. Parlem de la novel·la Somnis a mida, de l'escriptora barcelonina Núria Planas, que es va publicar fa gairebé 7 anys i que s'ha traduït a més de 8 llengües, amb més de 20.000 exemplars venuts a Alemanya. Per aquesta raó principal us la recomanem i ho farem amb un tast de la primera i la darrera frase del llibre. Doncs bé, la primera frase diu: era una tarda dolça sense un alè d'aire. I la darrera frase de novel·la és: anem cap a la botiga. Esteve, anem cap a casa.
No t'equivoquis.
Ei, Albert, com va?
Doncs prou bé, i tu?
Doncs una mica confosa, la veritat.
Ah, sí? Però confosa com el dinar a la nit. Que te'n recordes? Sí, home, sí. Aquell cubà del món de la faràndula era bo el paio, eh? Mira, et puc dir que es va casar en una de Tortosa. Això sí, es van separar al cap de poc.
Calla, Albert, cada vegada ets més poca solta.
Bé, en fi, deixem-ho estar. Llavors, aquesta confusió d'on et ve?
Resulta que ahir vaig consultar un tema amb el gestor de la renda i em va fer una explicació un pèl confusa.
Que et va deixar confosa? Sembla una mica un embarbussament. Sí. L'explicació confusa et va deixar tu confosa.
Doncs sí, l'explicació no era clara, no, ja t'ho he dit, va ser confusa. La cosa és que era poc precisa. Exacte. Segur que si te l'hagués fet a tu, tu també estaries confós a hores d'ara. Som les persones les que quedem confoses, justament com el dinió aquest que dius a la nit, o jo ara mateix.
No ho dubtis, no. De fet, a més, més enllà del dinió, aquests temes de la renta i la fiscalitat, els profans com tu i com jo, doncs mira, confusos ens resulten i una estona, eh? En tot cas, potser també és que t'has confós de gestor. Potser ho hauries de consultar un altre.
Potser sí, jo m'ho rumiaré ja.
Veieu la diferència entre confós i confús? És una diferència simplement gramatical. Confús és un adjectiu que té la forma femenina i plural. Confusa, confusos, confuses... I confós és el participi del verb confondre. Així podem dir que una cosa és confusa quan és poc clara, torbada. En canvi, la forma confós es refereix a accions acabades de les persones, com ara m'he confós de parada de metro o he confós la sal amb el sucre. De tota manera, les dues formes venen del mateix verb, confondre, i al seu torn del verb llatí confundere, que etimològicament es divideix entre el prefix con, que vol dir juntament o globalment, i fundere, que significa vessar. I així, entre vessar i fer-ho conjuntament, es crea una mescla, un poti-poti que porta, finalment, a la confusió. Queda clar o us heu quedat més confusos?
L'entrevista.
L'entrevistat d'avui és en Lucas, un jove geògraf del Brasil que ha vingut a viure a casa nostra i que actualment està fent un doctorat a la Universitat de Barcelona. Fa un any que és entre nosaltres i ara s'està traient el nivell B1 de català. Com sempre fem amb les persones que entrevistem a l'Enel Dit, en Lucas ens respondrà a tres preguntes. Aquí tenim la primera. Bon dia, Lucas. Per què vas decidir aprendre el català?
Bon dia, Josep. Bon dia a tothom. Vaig decidir aprendre català perquè l'any de 2016 vaig conèixer una noia catalana, vivíem a Brasil i ens comunicàvem en portuguès, però jo sabia que arribaria el moment de viatjar a Catalunya per conèixer la seva família. La meva dona em va ensenyar les bases per poder comunicar-me, és a dir, la meva intenció inicial era només comunicar-me. Però al llarg del temps vaig aprendre cada vegada més i m'agradava cada cop més parlar aquesta llengua. I l'any 2022 vam decidir viure a Catalunya, així que en aquell moment em vaig adonar que aprendre català ja no era una qüestió familiar o personal, sinó també una necessitat professional. Soc professor i investigador i per poder desenvolupar la meva feina necessito un domini formal de l'idioma.
Molt bé, molt bé. La teva llengua materna és el portuguès, que té moltes semblances fonètiques amb el català. Però hi ha alguna maleïda paraula catalana que trobis que és difícil de pronunciar?
Sí, les semblances del portuguès i el català són moltes i també per això de vegades prefereixo parlar català que el castellà perquè, per exemple, jo soc d'una zona de Brasil, que és el Rio de Janeiro, i tenim moltes semblances en la pronunciació de la X, aquesta pronunciació forta, com en xixona, saps? Que és molt, molt característic del portuguès de Rio de Janeiro. Però també tenim una diferència molt forta, que és la pronunciació de la T. O sigui, en paraules com batlló, la casa batlló, nosaltres tenim aquest costum de dir batilló, o posar una I després, batilló. I també la pronunciació de la doble L. Paraules com güell, del parc güell, naturalment jo parlo parc güell, perquè és així que parlem i no tenim aquesta doble L, saps? És diferent.
Molt bé, molt bé. Doncs bé, per acabar, hi ha alguna paraula o expressió catalana que et crida l'atenció, que la trobis estranya o que et faci riure, fins i tot?
La llengua catalana em crida l'atenció de moltes maneres. Per exemple, hi ha paraules molt maques que sonen com a lacte, com per exemple xiu-xiu-ajar, o pessigolles, que sonen molt dolces, és tot molt maco per mi. Però també existeixen paraules com diferents, rares, i que són derivades d'una cultura una mica escatològica, pot ser, com el caganer, el cagatio, i ara fa poc he après l'expressió pixapins, que clar, és una expressió molt graciosa per mi, aquesta de pixapins, perquè encara que porti prejudicis de persones contra altres, tal qual com els guiris, com l'expressió guiris, sí. També és interessant perquè pot revelar un conflicte entre la gent del poble i un turisme que de vegades pot portar problemes en un poble. O sigui, és una expressió que revela un prejudici, però també revela un debat molt fort que està passant ara a Catalunya i a Barcelona també, que és aquest turisme que és predatori. I això és com podem veure la llengua i les paraules i com la gent parla, revelant un panorama social.
Moltes gràcies, Lucas. Obrigado. Ens agrada i ens ajuda molt conèixer-nos a nosaltres mateixos a través dels ulls dels qui aprenen la nostra llengua. Gràcies.
L'onomatopeia del dia.
Això que sentiu són, efectivament, cavalls. El cavall, tal com diu el diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans, és un mamífer perissodàctil que es distingeix de l'ase i de la zebra perquè té el bescoll i la cua poblats de pèls llargs i abundants, el coll més arquejat i el cap i les orelles relativament més petites. Domèstic, emprat com a animal de sella, de tir, de treball o d'abastament. Però el que ens interessa en aquesta secció és el so que emeten els cavalls, és a dir, quan renillen, ainen o aguinen. L'onomatopeia del so del cavall en català és hi-hi-hi-hi-hi. O bé, hi-hi-hi. No n'hi ha més, és així. I en altres idiomes, el crit del cavall també s'expressa de manera força curiosa. En anglès, els cavalls fan neik. En polonès, iha. En japonès, hihin. En danès, brinsk. I en rus, igogo. Doncs, galopant, galopant, hem arribat al final de l'any del dit, del mes de maig. Esperem que hàgiu passat una bona estona escoltant el programa, el qual podeu tornar a sentir tantes vegades com vulgueu. Només cal que busqueu a Spotify els podcasts de llengua, de Cugat Mèdia, i bé, això és tot. Fins aviat. Que vagi bé.